diners de tort fan veritat, e de giudge fan advocat. Sa vi fan tornar l'amorat, busque del giaggia. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal, e fan lo sant celestial, segons que els usa. Diners fan bregues e remors, e vituperis e honors, e fan cantar predicadors. Beati quorum. Diners alegren los infants, e fan cantar los capellans, e los frares carmelitans, a les grans festes. Diners magres fan tornar gorg, e tornen lledes més los borg, si diràs ja a home en sorg, tantes se giren. Diners tornen los malalts sants, moros, jueus e cristians, lleixant a Déu e tots los sants, diners adoren. Diners fan avui al món lo joc, e fan honor a molt badoc, a qui diu no fan dir-li lloc. Vejats miracle. Diners, doncs, vulles aplegar, si els pots haver no els lleixa anar, si molts n'hauràs, podràs tornar. Papa de Roma.
Bé, acabem de sentir en versió de Raimon un poema de... un poema d'en Salto Romeda que es diu Elogi dels diners, d'un autor del segle XIV.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Avui és dilluns, 17 de gener, estem a Punt 7 Ràdio Sant Celoni, estem en directe a les 9 i 4 minuts gairebé del vespre, i això és Tirant de llibres, el programa número 155. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit. I si això és Sant Celoni i avui és dilluns, hola, Joan, això és Tirant de llibres, oi?
Molt bona nit. Sí, efectivament, Tirant de llibres, el número ja que ja ha dit el Francesc, 155, i per tant, doncs, aquí esperem que aquest programa que fem us agradi a tots i a totes.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem també tota la nostra audiència, que setmana rere setmana ens escolta i ens segueix fidelment.
Podria fer, si em permeteu, un parell de referències. Una és la primera, que aquesta vegada aquest programa s'incorpora una nova corresponsal a Barcelona, que és la Carme Sánchez, una corresponsal que entra a l'apartat de crònica, que sortirà d'aquí una mica. I després també dic que, per la situació personal meva, agrair a tota la gent que m'ha donat les mostres de condol de la mort de la meva mare, i per tant, doncs, des d'aquí agrair-ho a tothom, i tirem endavant.
Bé, doncs avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Ampar Murelló. Tenim també literatura universal. En Joan ens parlarà d'un llibre de Michael Connelly, El veredicte del llautó. Com ara mateix acabava d'informar en Joan, tenim una nova crònica, una crònica des de Barcelona amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. I a la secció de literatura catalana, l'Emili Roig avui ens llegirà aquell conte que va quedar pendent la setmana passada, un conte d'Ernest Martínez Ferrando, i ens parlarà d'un poeta valencià del segle XIX, Teodor Llorente.
Poeta i periodista.
Tenim també la Biblioteca Viva, a Joan.
Parlarem de les novetats que hi ha a la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni.
I quan passin pocs minuts de 10:15, tenim una entrevista amb la Teresa Brutau,
autora salonina,
a dins de la secció sobre el fet literari. I acabarem el programa amb informació cultural i general, el noticiari, i amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim els micròfons a la nostra benvolguda Empar Morelló. Benvolguda, bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada, Joan. I una abraçada molt forta per a tu i salutacions per a tots.
Gràcies.
Bé, doncs, Empar, què ens has d'explicar?
Mira, i avui, si m'ho permeteu, abans d'explicar-nos resta, volia... És una cosa que he d'explicar, que té a veure amb un valencià excel·lent, de primera fila, però com que tenim nova crònica des de Barcelona, i això se farà a Barcelona, doncs, per saludar a la Carme i donar-li la benvinguda i tot això, i que estigui moltes setmanes amb nosaltres, diguent-nos coses sobre la cultura i la literatura a Barcelona o des de Barcelona, doncs així li poso una pista, que és que el nostre benvolgut Estellers, que diu que encara revoluciona tot València, efectivament, bé, se portarà una obra del Vicent Andrés Estellers al Teatre Romea de Barcelona. L'obra jo la vaig veure així a València, en vaig parlar en la ràdio, no sé si recordareu, es diu Poseu-me les ulleres, i sí. Bé, està basada en la vida i en l'obra del poeta, i és fantàstica. No sé si la faran igualment com així a València, que tenia música en directe, l'acompanyava Miquel Gil,
sí. La seva filla, em sembla que la de l'Estellers...
La neta.
Què hi sortia?
La neta de l'Estellers.
La neta.
La neta de l'Estellers hi sia ballant, i va ser preciós, una obra fantàstica, i vaja, la recomané a tot el món. Això ho teniu allà a casa vostra.
Sí.
Però l'Estellers és nostre, també.
De tothom.
Va, i compartirem. Molt bé. Més coses. Per seguir així un poc, com sé que al meu company Emili Roig li agraden els fusters i totes aquestes coses, bé, doncs comença un poc la crònica dient que s'acaba de publicar les cartes de l'època, pot ser que més intensa i més reveladora del fuster, no? Són dos nous volums, l'11 i el 12, i bé, mostren d'alguna manera la relació que tenia l'autor amb tot el món literari català. I també s'acaba de publicar, ho publica Edicions 3 i 4, i és una edició molt acurada, no? I bé, jo crec que estaria bé. És tindre-la a casa i pegar-li una mirada. Són els volums 11 i 12 de la correspondència de Joan Fuster. Això ho deixa ahí. I ara sí, ara passem i fem marxa. Estem d'enhorabona perquè biblioteques com la d'Albaida, de la comarca de la Vall d'Albaida, han rebut un premi especial. Bé, la Biblioteca de la Vall d'Albaida està d'enhorabona per dues coses, perquè canvia de seu i té més... i perquè li han premiat un projecte des del Ministeri de Cultura espanyol, curiosament, que és un projecte de dinamització lectora. I bé, la campanya es diu Vine, torna, enganxat. Això és el projecte premiat, que tenia com a objectiu que, doncs, això, que la gent del poble i de la zona, de les rodalies, també coneguera la biblioteca i que participara com a espai dinàmic i viu i obert a tots. Així que també d'enhorabona amb la biblioteca. Més coses. Podem anar al teatre per veure Art. Art és una obra que durà al musical, al Teatre Musical així a València. És una reescriptura del text de Yasmina Reza. Així a València s'havia portat en dos o tres ocasions en castellà, una de les vegades dirigida per el Flotats, i crec que també la protagonitzava ell, després per el Ricardo Darín, i finalment Rodolf Cirera, que és dramaturg, ja ho sabeu, l'ha readaptat i la portarà al teatre, al Vena Teatre, també ben reconeguts en el món teatral. Estarà en cartell des del dia 20 fins al 13 de febrer, en el Teatre El Musical, així a València. Més coses que us conte, més coses. La Biblioteca Pública de València va prestar llibres electrònics i amb tot el que això comporta, no? Els dispositius electrònics. Ara els lectors ja han deixat de ser lectors, ara som e-readers, segons l'anglès, com que ja sabeu que així a València el valencià està un poc més descuidat, però de l'anglès sabem un muntó. Doncs com tenim els e-books, ara nosaltres som els e-readers també, no? I aleshores començarà el préstec, de moment en 50 dispositius només, però bé, en principi el servei de préstec a domicili serà tant de l'aparell com dels llibres electrònics que hi hasquen dins.
Que saben tant angleses, perquè, en part, perquè van fer assignatura d'educació per la ciutadania en anglès i van aprendre tant anglès que per això fan això.
Sort que per com pensar, Joan, per com pensar això, tenim al Centre Carles Salvador, que està ofertant cursos de valencià en tots els nivells, en el grau oral, elemental, mitjà i superior. La matrícula acaba esta setmana ja, aquesta setmana, el dia 26, la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve, i bé, estem en els darrers dies per obrir matrícula, per matricular-nos, inscriure'ns i triar el nivell que vulguem. També es fan cursos intensius, però bé, sobretot aquests acaben abans, justament abans de les proves de grau de la Junta Qualificadora. Així que perquè no, per no perdre'ns res i per compensar d'alguna manera l'anglès i el japonès i el xinès i el... Doncs bé, el Carles Salvador els tenim ahir.
Molt bé.
I això era tot, i això era prou, no? Com era?
Sí, sí, una cosa així.
Una cosa així. Doncs una abraçada a tots, de nou, i fins a la propera setmana, que llegiu moltes coses i que sigueu molt feliços.
Vinga, per, una abraçada, a reveure.
Vinga, adeu, adeu.
Literatura universal.
Avui a l'espai de literatura universal presentarem un autor irlandès, que és en Michael Crowley. De fet, ho llegeixo en forma anglesa perquè en forma cèltica no ho domino. No sé com s'hauria de dir, però de fet ell escriu en anglès. Amb un llibre que es diu El veredicte de Llautó. Està editat pel Club Editor, Col·lecció Club dels Novel·listes, número 22, Barcelona, 2009, 441 pàgines, és una mica llarg, això s'ha de dir, i el preu de l'edició en paper són 21 euros. L'edició e-book no ho sé quina seria, això, que ara no ha sortit. Qui és Michael Connelly? Doncs tot i que... va dir que era irlandès, no, hi ha un error. Va néixer a Filadèlfia i no és Irlanda, això, eh? Això és a Pensilvània. El 1956 hi va estudiar periodisme a la Universitat de Florida. Reconeix que va decidir escriure en fluid per la lectura de Raymond Chandler. Raymond Chandler tothom coneix que és un dels pares de la novel·la negra americana. I ha escrit una trentena de llibres, començant per El negre eco, el 1992, fins a la que publicarà a l'abril d'enguany El testimoni en cinquè lloc. I es veu que ell mateix es veu com una màquina de fer llibres, perquè en té de ficció i de no ficció, on explica els fets de viure, fent de corresponsal de successos a Los Angeles i on també va col·laborar en obres col·lectives. Va ser el president del Mystery Writers of America Organization del 2003 al 2004. A més de la seva obra literària, va ser un dels creadors, escriptors i tècnics de consulta de Nivell 9. No confondre amb Canal 9, eh? Nivell 9. Un programa de televisió sobre un grup de treball que lluita contra la delinqüència cibernètica a la tardor de l'any 2000. Ha guanyat una pila de premis. Actualment viu amb la seva família a Florida. Bé, anem ja a entrar en aquesta novel·la que hem de parlar-ne. Hauríem de dir abans que res que aquest llibre està molt ben editat i dona gust tenir-lo a les mans, olorar-lo, tocar-lo i llegir-lo malgrat la llargada. A més, està molt ben relligat i la traducció de Joan Puntí és excel·lent. L'acció d'aquest volum i la de tota la sèrie, on el protagonista és l'inspector Harry Bosch, que té un nom així català, curiós que per ser americà que tingui aquest cognom, s'esdevé gairebé sempre a Los Angeles, aquí també. En aquesta obra hi apareixen dos dels personatges creats per Michael Connelly, l'advocat Haller i el policia Bosch, que protagonitzen un reconeixement final d'allò més surrealista, que no us explico, ja ho veureu si ho llegiu. En aquest llibre la policia ocupa una posició testimonial i el protagonista principal és l'advocat, cosa que no passa a la resta de l'obra publicada per Connelly, en la qual el protagonista és el policia. La novel·la resulta intensa, plàstica i entretinguda. El narrador, en primera persona, és el mateix advocat Haller. el qual va descabdellant detalladament i en sorpreses incloses el complicat entramat del món de la justícia dels Estats Units. La novel·la difereix substancialment del gènere negre europeu. No es pot comparar amb els llibres de Mankell o de Camilleri, perquè el lloc, les relacions humanes i l'estructura social i política i judicial són molt diferents. Hi ha qui el considera un nou Hammett o Chandler actual, especialment pel que fa al tractament psicològic dels personatges i a la càrrega contra la corrupció que hi ha al sistema judicial americà. En aquest llibre, especialment, aquesta càrrega és molt profunda. L'enfocament de la trama s'aprofita de les típiques fórmules cinematogràfiques d'èxit garantit. Per tant, podem assegurar que si algú es decideix a filmar la pel·lícula amb honestedat i fidelitat, pot resultar força reeixida i no ens l'hauríem de perdre. Són molt significatives les paraules que surten al començament de la novel·la i que apareixen repetides en la contraportada. Diuen així: tothom menteix. Els polis menteixen. Els advocats menteixen. Els testimonis menteixen. Les víctimes menteixen. Un judici és un concurs de mentides. Així i tot, l'obra és una desfilada de mentiders i mentideres que volen fer passar bou per bèstia grossa, tot i que hi ha qui ha de fer reflectir la veritat i acabarà desmuntant aquest muntatge i posarà al descobert tota la trama. El títol fa referència a agafar-se a la justícia pel compte d'un mateix, i és el cas del final de la novel·la, que tampoc explicaré. Es presenta estructurat en 6 parts amb títols molt suggerents, que són els següents. Primer, Com caçar un passerell. El segon, Suitcase City. Tercer, Només la veritat. 4, Filet d'ànima. 5, Festa a l'orni. I 6, L'últim veredicte. I quan la llegiu ho podeu comprovar, tot això. Per tant, no podem negar que el llibre ens ha agradat i que recomaneu la seva lectura, així com la segona novel·la apareguda en català fa molt pocs mesos, anomenada Nou Dracs, del mateix autor, que es troba a mateixa editorial i col·lecció. Properament en farem la seva ressenya a Tirant de Llibres. Repetim la referència per si no estàveu al cas al començament. Michael Connelly, en 2 N's i 2 L's, Michael Connelly, El veredicte de l'autor, editorial Club Editor, col·lecció Club dels Novel·listes, número 22, Barcelona 2009, 441 pàgines, 21 euros.
La crònica.
Bé, i el segon part de la crònica tenim ja per primera vegada una nova corresponsal de Barcelona, que havien tingut alguna altra vegada altres persones. Aquesta vegada ens trobem amb Carme Sánchez, que és la que a partir d'ara ens farà de corresponsal des de Barcelona. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit, Joan. Hola, bona nit a tothom.
Bona nit, Carme.
Bona nit, bona nit.
Hola, bona nit, Carme.
Bona nit.
Som tota la gent que estem per aquí a l'emissora. Som els 3 que portem pràcticament el programa i una convidada que després parlarà. Doncs
molt
bé, Carme, què ens vols explicar de Barcelona concretament?
Doncs bé, des de Barcelona City, aquesta setmana estava pensant, ostres, la tornada, les escoles, la cuesta d'enero que diuen els espanyols, tot aquest tema, i dic, ostres, he de pensar alguna activitat que sigui gratuïta. Passejant pel Passeig de Gràcia, vaig entrar per casualitat a la Pedrera, perquè és un edifici molt, molt, molt estimat per mi, perquè bàsicament perquè hi havia treballat, vull dir, quan era joveneta, i sempre hi entro a veure les exposicions i vaig dir, ostres, l'exposició del Mariscal a la Pedrera, que justament s'acaba aquest cap de setmana, i aleshores és l'última oportunitat perquè la gent pugui anar a veure la trajectòria laboral de Mariscal en el món del disseny. I bé, a la Pedrera, fins al dia 30 de gener, l'exposició es diu Mariscal en la Pedrera. El lloc és tan simbòlic i tan important que no feia falta posar-li un altre títol. Està allà en un espai consagrat a l'art. Els grans noms de la cultura, la veritat és que és un privilegi. A més, no cal repetir-ho, que les exposicions que fan són totalment gratuïtes. és una bona oportunitat per arribar al gran públic que té Mariscal, perquè conegui el conjunt del treball d'ell mateix i de l'estudi i del desenvolupament de l'artista que ha fet al llarg de quasi 40 anys. Mariscal, en aquest... Digues, Joan,
no
et vull tallar.
No. Com que jo volia preguntar el preu, però ja sí que era gratuïta, doncs llavors
era encara, gratuïta, sí, encara sí, més. Sí, són gratuïtes. L'entrada a la Pedrera, ho vaig estar mirant, són 15 euros amb audioguia i 7 euros sense audioguia. Els professors amb el carnet docent entren gratis, per això. A veure, Mariscal, en aquesta exposició, tornem al tema, ha volgut fer una exposició intensa, pedagògica i divertida. En primer lloc, intensa perquè hi ha moltíssim contingut. No ordenat, no està ordenat per ordre cronològic, sinó per temes i conceptes que són inherents a la trajectòria de Mariscal. El tema, per exemple, dels logos, no? El tema del logo d'Onda Cero, que no en tenia ni idea, per exemple, que l'havia dissenyat Mariscal. El logo del Zoo de Barcelona, per exemple, també és un disseny del Mariscal. Les bosses publicitàries de la marca Camper, de la botiga Vinson, que hi ha al Passeig de Gràcia. Són totes de Mariscal i ho podem veure una petita representació a tota la sala principal, que havia estat antigament la sala principal, la vivenda habitual dels antics amos de la Pedrera, els constructors, diguéssim, a la família Milà. He dit abans que era intensa, pedagògica i divertida. Pedagògica en el sentit perquè el visitant podrà entendre alguna cosa més dels processos de disseny, de les seves disciplines. Per exemple, de com un treball comença amb un dibuix, un esbós, i acaba representant a una empresa, o alguna situació, o convertit en un moble, o en una pel·lícula, fins i tot, perquè hi ha una pel·lícula que els dibuixos estan fets per Mariscal. De com un dissenyador va evolucionar al llarg dels anys i de com respon a les necessitats de l'època que li toca viure, perquè el disseny s'entén sempre dins d'un context històric. Abans he dit pedagògica, intensa i, per últim, divertida. Divertida perquè s'ha fet un potent exercici de disseny, a més amb una estructura molt ben dissenyada, per aquesta exposició, amb la intenció que l'espectador visqui el contingut de l'exposició com si anés a visitar alguna cosa com una fira, perquè passi d'un espai a l'altre amb curiositat, amb expectatives de sorpresa, d'omplir la seva mirada amb el color, emoció, imatges, vídeos, projeccions. Hi ha una mena de cortinetes artificials fetes amb teles, dissenyades per Mariscal. Hi ha esbossos d'unes altres cortinetes que et van separant sala i sala, que hi ha esbossos de tots els dibuixos que fa Mariscal. Les instal·lacions estan construïdes totes amb peces de la pròpia obra de Mariscal, transformades en matèria prima, i en una altra cosa distinta per la qual es va dissenyar. El llenguatge s'ha construït en tots aquests anys, que ha construït Mariscal al llarg de tots aquests anys, serveix per filar els discursos nous, i això ajuda a reflexionar i a seguir endavant, sense nostàlgia, per descomptat, sinó amb ganes de continuar treballant. Aquesta exposició és per tots els públics, perquè el disseny, en certa manera, també ho és. S'ho poden passar bé tant nens com adults, famílies i visitants que vagin sols, solitaris, grups d'adolescents i de jubilats. I no cal entendre de disseny per entendre aquesta exposició. Així doncs, us convido que vingueu a la Ciutat Comtal, al Passeig de Gràcia número 22, que el nostre estimat AVE està allà al mig, hi ha unes obres fantàstiques que estan acompanyant a la Pedrera. Està Passeig de Gràcia, cantonada Provença.
Molt bé.
Doncs espero que la disfrutin.
D'acord, doncs deixem-ho aquí perquè ja el temps ja saps que sempre se'ns menja i ja hem d'entrar amb el següent. Moltes gràcies, anem a la Pedrera.
Molt bé, molt bé. Vinga.
A reveure, Carme.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, adéu.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Emili?
Que ens sents?
Sí, perfecte.
Ah, molt bé. Doncs nosaltres també et sentim bé ara. Escolta, Emili Roig,
sí.
Tu l'altre dia ens vas parlar d'Ernest Martínez Ferrando,
sí.
Que si no recordo malament, i seguint uns esquemes una mica principatins, hauríem de situar pròxim a allò que en diem el noucentisme, potser com a postnoucentista. Bé, en tot cas era un narrador,
sí.
Que a partir d'un moment doncs, va deixar, per circumstàncies biogràfiques i del seu temps també, va deixar d'escriure. Però tu ens volies llegir un conte seu, oi?
Jo us volia llegir un fragment d'un conte seu, diguem que l'inici dels seus contes, perquè els seus contes són bastants llargs i no ens donaria temps per a llegir-ne tot un, però volia llegir un inici d'un conte que especialment a mi m'agrada.
Molt bé, vinga, som-hi.
I després passaria a parlar-vos del següent autor d'avui.
Molt bé, venga. Doncs endavant, quan vulguis.
A veure, el conte es titula Remor de veus al cementiri i comença així. En aquesta nit de fred intensíssim, sembla que els estels tremolen més que de costum. Al cor de la vall, entre una lleugera i constant remor de rierols i arbredes, dorm un petit poble de muntanya perdut en la tenebra. Sols una finestra brilla il·luminada. Darrere els vidres, un home llegeix avidament amb el cap entre les mans. De vegades, aquest home s'aixeca, es passeja per la cambra. Els seus gestos nerviosos ens fan endevinar que parla tot sol. Quan de nou torna als seus llibres, la seva afició és més concentrada, el seu interès més viu, més intens. A fora, hom diria que tota l'atenció de la immensa nit fosca i freda és pendent d'aquest marc de llum groga dintre del qual un home estudia. Van passant les hores lentament. Lentament? A la feble resplendor que es besa del cel es pronuncia en la penombra la ratlla ondulant d'un camí que baixa dels pics de la serra i desapareix sota les arbredes negres de la vall. Silenciosament les aigües del riu s'obren un pas entre les muntanyes. Un ocell aleteja pels vimers de la ribera. Ja molt entrada la nit, l'home que estudia abandona els llibres, roman un moment amb la mà sobre el front. A la fi s'aixeca i apaga el llum. Tot desapareix com esborrat per un poder màgic. Aleshores la vall esdevé més fosca, els estels molt més brillants i remorosos. Al cap d'una llarga estona de quietud, quelcom extraordinari trenca la calma nocturna. Heus ací que al vessant de la muntanya més propera s'hi és encès un núvol fosforescent, que aquest núvol es belluga, tremola, que sura sobre els prats. Ara la seva feble lluïssor descobreix una pedra blanca, ara una creu, ara la soca d'un xiprer, ara una planta de flors pàl·lides. De prompte, el núvol es reparteix en mil llumers blaus que fugen per terra. Remor de veus? En efecte, unes paraules clares, com d'argent, però al mateix temps molt llunyanes. Es deixen sentir per l'aire fred de la nit. Jo hi vaig viure 10 anys. 10 anys només? El ventijol lleuger bellugant les fulles apaga les misterioses veus. Al cap d'una estona aquestes tornen a sentir-se, però en una altra direcció. El conte continuaria molt més endavant i volia llegir aquest inici perquè és un dels contes que més m'agrada a mi de Martínez Ferrando.
Bé, no sé si anem una mica justos per parlar de Teodor Llorente. Què ens en pots dir, de totes maneres? El conte ja hem vist que tenia qualitat literària,
sí.
I em sembla que, oi, a través de la imaginació d'aquest home abandonàvem, m'ha semblat entendre, una habitació il·luminada,
sí.
Un vespre, una nit,
sí.
I passàvem un paisatge natural, oi?
Sí.
Llavors, de Teodor Llorente, no sé, fundador d'un diari molt famós, no?
Sí. Teodor Llorente naix el 1836 a una família de juristes. Llorente és considerat el poeta més important de la Renaixença valenciana. Una Renaixença a la valenciana, és a dir, que res tindrà a veure amb la viscuda al Principat. I Llorente de jove estudia dret i filosofia i lletres a la Universitat de València. Durant un temps exerceix com a advocat, però la seva verdadera passió i ofici va ser el periodisme. De fet, a partir del 1861 dirigeix el periòdic L'Opinión, que més tard es transformarà en aquest diari important, bueno, important, famós, que tu has anomenat Les Províncies, l'any 1866. Diari del que va ser director durant 40 anys, i a la seva mort el va substituir el seu fill. Diguem que aquest diari està d'acord amb una ideologia conservadora del Partit Conservador, del qual Llorente fou dues vegades cap, diputat a Corts i senador d'aquest partit. Els principis literaris de la carrera de Llorente són cap al 1853-57. Escrivia poesies en castellà, però això va canviar, perquè havent llegit Lo Gaiter del Llobregat, de Rubió i Ors, Llorente va declarar: la idea de versificar en valencià me la inspirà la lectura del Gaiter del Llobregat. També un altre fet, la visita que fa a València Marià Aguiló acaba per fer guanyar Llorente a la causa valencianista i catalanista, fins al punt de convertir-se en la figura més preeminent de la Renaixença a terres valencianes. Al mateix temps, tot i això, conreava el periodisme en castellà aquí a les províncies. Anys després, quan Marià Aguiló és bibliotecari de la Universitat de València, Llorente impulsa i presideix els Jocs Florals en commemoració a Ausiàs Marc, guanya un premi, en una altra edició guanya un exèrcit a la Flor Natural. Diguem que Llorente va contribuir pràcticament a la instauració dels Jocs Florals a València. Entre altres títols, un dels anys dels Jocs Florals de València obté el títol de mestre en Gai Saber. Ja al segle XX, l'any 1906, una dada significativa és que Llorente participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i diguem que anterior a aquesta data Llorente havia publicat els seus dos únics poemaris, l'any 1885, el poemari Llibre de Versos, i el 1902, Nou Llibre de Versos. Teodor Llorente mor a la ciutat de València un 2 de juliol de 1911. Com us he dit abans, el considera, diguem, el poeta més important de la Renaixença, de tots els que va haver-hi a la Renaixença valenciana. Tot i això, la Renaixença valenciana dista molt, molt en qualitat de la que va passar aquí al Principat.
Home, depèn. Vull dir, no sé si tots els autors són equiparables, però probablement hi ha molt més a mirar amb deteniment que no pot semblar. Bé, també hi ha un Constantí Llombart que segurament entrarà en algun altre programa, oi?
Sí, algun dia caurà Constantí Llombart, sí.
Molt bé,
Meli.
Volies afegir alguna cosa més?
No, ja estaria.
Perfectament, doncs moltíssimes gràcies per la teva intervenció.
Vinga, fins la setmana que ve, adeu.
La Biblioteca Viva.
Les activitats de l'excursió del mes de gener d'aquest any, del 2011, hi ha només tres activitats que es diré ràpidament perquè el temps ja se'ns menja. El primer, dic que el divendres 14 a 6:45 del vespre hi ha l'hora del conte a la Vall-llòria. Això va de rondalles a càrrec de Cesc Abadell. Són una mescla d'històries populars catalanes i musulmanes. Per tant, doncs, el divendres 14 a 6:45 a la Vall-llòria. L'altra cosa que volíem esmentar és la tertúlia literària que es farà divendres 21 a les 7 de la tarda. En aquest cas es fa també a la biblioteca. Abans es feia a un hotel, però ara es fa a la biblioteca, tertúlia literària sobre el llibre Musicofília d'Oliver Sacks, conduïda per Joan Manyes. Això és el divendres a les 7 a la biblioteca. I finalment esmentar que a l'hora del conte, diguem-ne, a Sant Celoni, serà el divendres 28 a les 6 de la tarda, amb un embolic de contes amb la companyia Dins d'un gat tot junt, És una nova història en què apareixen i es barregen personatges de contes clàssics. Això és el divendres 28 a les 6 de la tarda a la biblioteca.
Sobre el fet literari.
Doncs bé, anem a començar una secció que és sobre el fet literari i tenim amb nosaltres aquesta nit Teresa Brutau, que ve en tant que escriptora salonina. De la Teresa Brutau molta gent en coneix la producció poètica, eh? Per exemple, cito només un títol, Una freda i una de calenta, que va ser a més un llibre premiat en un concurs a Granollers, pot ser?
Sí, pot ser.
D'acord. Doncs, però és clar, no sé si per allò que hi ha més d'un gènere i convé conrear tots els gèneres, o perquè hi ha transicions entre un gènere i un altre, pensem en la prosa poètica o en la poesia narrativa. Doncs el fet és que la Teresa Brutau en aquest moment, oi, estàs fent un salt cap a la narrativa.
Sí, mira, això no sé com sorgeix, però sorgeix així. Igual que va sorgir la poesia, que d'un dia per l'altre vaig començar a escriure poesia, doncs no sé per què, bueno, sí que ho sé, sí que ho sé, perquè jo explicava històries a amics, no? I em deien, això ho has d'escriure, això ho has d'escriure. Ah, però és que jo no sé escriure prosa, deia. Com que no saps escriure prosa? Doncs tu comença i fes un blog. Ah, bueno, doncs va, faré un blog. Llavors vaig fer un blog sobre l'Alpujarra, perquè allà hi vaig, no? I aquest és en castellà, per tant, clar, aquí no puc llegir els textos del blog perquè són en castellà. I perquè això també n'hem parlat a vegades aquí, eh? Que si escrivia en català o en castellà, i doncs us haig de dir que depèn del que vulgui dir i depèn de com sorgeix, eh? Una miqueta, i depèn dels personatges i depèn de la situació. Això també és una cosa curiosa, no? Total, que vaig començar a escriure no només relats, sinó també el que jo diria prosa potser filosòfica, però de filosofia quotidiana, diríem.
Si tinguessis en compte algun model, algun autor de referència, ara voldries esmentar algú o millor penses no, deixa que em guardi la referència?
No, és que ja m'has mort, perquè saps què passa? Que a mi m'agrada llegir, eh? Però jo no tinc memòria, sinó que, bueno, sí que en tinc de memòria, però no sóc erudita, ni me'n recordo ni dels noms dels autors, ni a vegades del que he llegit, sinó que és una cosa molt més intuïtiva. Però sí que com a narradora m'agrada molt la Rosa Montero, i m'agrada sobretot perquè és això que tu has dit, que és una prosa bastant poètica, i a mi m'agrada. Suposo que perquè primer m'he iniciat escrivint en poesia i, per tant, totes aquelles narracions que hi tenen imatges poètiques, doncs m'agraden. I sí, és una escriptora que m'agrada molt.
Bé, i llavors, és clar, ara, en aquest moment, com que estàs avançant més en el camp de la prosa que en el de la poesia, és previsible que arribis a resultats tangibles en el camp de la prosa més aviat que no pas en el camp de la poesia. Fins i tot,
no,
potser...
No, perquè vaig acabar un llibre de poesia, però encara no hi ha qui el publiqui.
Encara no hi ha qui el publiqui, el tens acabat, per això.
Està acabadíssim, acabadíssim. Fa un any que el vaig acabar, però no sé què deu passar, que no vol sortir.
Sí. I segurament doncs, ja està fent el recorregut habitual que fan els llibres un cop estan acabats, que és, doncs, ara el presento aquí, ara el presento allà,
correcte,
a veure què passa.
Correcte.
Molt rebé. I bé, llavors, per no avançar esdeveniments, avui ens concentrem en la prosa. Ens voldries oferir alguna mostra de...
Va, sí. N'he portat tres i, no sé, pensava, els deixaré que escolleixin, així és com per jugar una mica. Després la Carme des de Barcelona ha citat La Pedrera i un d'ells, doncs, el personatge situa en el Passeig de Gràcia. Després en tinc un que és una mostra de prosa poètica perquè combina diferents veus narratives, una de les quals és poesia. Però, no, al final m'he decidit per una altra. Mira, això va com va. Perquè com que tota l'estona esteu pendents del temps, de mirar el rellotge, de si parlen prou o si parlen poc, doncs finalment m'he decidit per coses del temps. Coses del temps, que jo els vaig anomenar, els envio, i els he anomenat, els que són en castellà els hi poso relatos tontos, perquè, bueno, mira, a mi em sembla que són tontos, i els altres, els més filosòfics, els dic filosofia barata, i aquest és un d'ells.
Ah, o sigui,
és filosofia barata, o potser
modest.
No. Sí, punt de vista modest. És modest perquè no sóc erudita i, esclar, penso, mira, tot això que m'estic jo inventant, vés a saber si té alguna validesa o no. O sigui que no tinc la pretensió de que tingui una validesa més enllà de que resulti útil a qui ho llegeixi, no? I que qui ho llegeixi d'alguna manera li ressoni o li serveixi, eh? Per la seva pròpia vida quotidiana.
Si algú no hi està d'acord, al final, que ens truqui.
No, poden estar d'acord o no, perquè també no està d'acord amb un text.
No preocupis, no, dona. Vull dir que és una mica en broma, perquè, clar, seria crear una polèmica quan probablement tothom estarà encantat de sentir el teu text. Endavant.
Vinga, a veure. Es diu Coses del temps, s'inicia amb una cita de Stefan Klein que diu que la pressa és la millor manera de perdre el temps. I després hi ha un haiku dels meus llibres de haikus que diu: el temps és fil, soga de la impaciència, seda de savis. No sé si us heu adonat que sempre parlem del temps. I quan dic sempre, vull dir sempre. És una bona manera d'iniciar una conversa quan entres a l'ascensor i et trobes aquell veí del quart primera, que només sents cridar pel cel obert de la cuina quan té gana i crida la dona perquè li faci el sopar. Hola, bon dia. Bon dia. Ui, quin fred que fa avui. Sí, sembla que els de TV3 l'han encertada. Que vagi bé, fins una altra. Adéu, adéu. Parlem del fred, de la calor, de la xafagor, de la gelor, de la pruja, de la neu, del sol, dels núvols, de la boira i tots els matisos meteorològics que ara mateix, en aquest precís instant, sigueu capaços d'imaginar. Paraules que poques vegades es corresponen al veritable temps. El temps que no es mesura ni en graus, ni en minuts, ni en colors, més o menys lluminosos, per allò dels dies grisos, que sembla que no agraden a ningú. No. Poques vegades es parla del temps de debò. Del temps que està, evidentment, al marge del temps atmosfèric o del temps cronològic. I penso que per aquest motiu hi ha tants mals entesos i tantes baralles estúpides i tantes actituds incomprensibles i tants plors i tantes hores de solitud acumulada. Per parlar del temps de debò, i quan dic de debò, vull dir el que compta de veritat per als esdeveniments importants. Hauríem d'imaginar una espiral com la closca d'un cargol i anar caminant a poc fins a arribar a l'interior de l'animal. Sí, m'esteu entenent perfectament. El temps de debò es troba dins la vostra closca. Sorpresos, no m'estranya gens ni mica. El dia que ho vaig descobrir, volia posar una denúncia als fabricants de rellotges per vils estafadors de pobres existències limitades per una esfera. Clar, que aquell mateix dia vaig entendre que la solució a tal descobriment no provindria d'anar posant denúncies a tort i a dret. N'hi ha tantes d'estafes. I és que, a més, de parlar del temps que fa per iniciar una conversa, hi ha una pregunta d'allò més habitual entre nosaltres, els humans, que es va repetint i repetint fins l'hora d'anar a dormir. Em refereixo a preguntes que sorgeixen en converses com aquesta. Quina hora és? Són les 6. No pot ser! Doncs què et pensaves? Ni idea. Havia perdut la noció del temps. Gran pregunta aquesta, i gran resposta. Perquè, curiosament, poques vegades la resposta del preguntat es correspon a les expectatives del qui pregunta. Per posar un petit exemple, quantes vegades no us heu trobat que estan absorts en una activitat apassionant pregunteu l'hora i se us queden uns ulls com de peix bullit? Això en el millor dels casos. Si no se us ha passat res important o urgent, perquè en aquest supòsit se us posen uns ulls com d'anaconda enfurismada. Ai, el rellotge, ai, la pluja, ai, els núvols, ai, les agendes, ai, el fred i el sol i la lluna, i ai, les converses que no fan bones preguntes. Perquè tinc la sensació, i no voldria semblar categòrica, que l'únic temps que existeix de veritat és el temps intern. I ara em poso seriosa. Sí, el temps intern, aquell que no té res a veure ni amb les estacions, ni amb els despertadors, ni amb les rebaixes, ni amb les celebracions, ni amb els cursos acadèmics, ni amb la xafogó, ni amb les vacances, ni amb la fredor, ni amb res que es pugui mesurar amb un aparell electrònic d'última generació. Quina mania, això de voler mesurar-ho tot. Per què ningú no ens ha ensenyat a respectar el temps intern? Respectar-lo és important, molt important. En ell hi conflueixen present, passat i futur. És l'únic que es dilata o s'escurça sense cap relació amb el rellotge. És el que conté l'eternitat i la llibertat. Per això el temps objectiu, el mesurable, no ens serveix. I per això hi ha tants conflictes en les relacions. Allò que per un és molt de temps, per l'altre és massa poc de temps. Perquè més que parlar de temps, hauríem de parlar de tempos, de velocitats. Per això, voler marcar el tempo a una altra persona és massa arriscat, és perdre el temps. Hauria de quedar reservat el dret a marcar el tempo només als directors d'orquestra o similars. Voler marcar el tempo d'un altre és com pretendre que algú que en aquests moments viu en tempo adagio visqui en tempo allegro. És com voler que un nou nat camini el mateix dia del naixement. Simplement no pot. És així de senzill. I no té res a veure amb les rancúnies, ni amb el perdó, ni amb la mala o bona memòria, o amb la venjança, o amb la cobdícia, o amb la indiferència, que encara és pitjor. No. Té a veure amb la diferent percepció del que genèricament i alegre anomenem temps. Perquè m'entengueu, un necessita temps i l'altre percep que ja està cansat d'esperar tant de temps. Ho veieu, oi? Un desastre. I aleshores venen aquelles frases que ho acaben d'espatllar tot. Pensava que no eres tan rancuniós, o encara estàs enfadada, o és que no m'estimes, etc. I es produeix un efecte invers al desitjat. A més insistència, més resistència. I a més resistència, més ansietat i més sensació de precipitació. I sorprenentment, més reducció de velocitat i més ralentando fins a arribar a un calderó sense durada predeterminada. No i no. El que passa, senzillament, és que el temps és com una goma que s'estira i s'arronsa, depenent de múltiples factors de categoria misteriosa. Repeteixo, com pot algú que viu en temps interior adagio precipitar el final de la partitura en temps interior allegro? Simplement no pot. Se sent precipitat, se sent fora de temps, se sent incoherent. I és que algú, de fora de la seva closca, li demana un altre tempo. I el temps és de cadascú, és íntim i privat. I com les fruites, té el propi temps de maduració per cada experiència. No t'ha passat mai veure una fruita penjant de l'arbre, seguir el desig, arrencar-la, posar-te-la als llavis, mossegar-la i... pff, ex, no està madura. Bé, potser aquí tenim un altre problema de la societat moderna, que hi ha fruita madura fora de temps. I aquest temps intern no és ni millor ni pitjor, simplement diferent. Perquè tots tenim un tempo diferent, unes necessitats diferents, una velocitat diferent, que no sempre és possible variar, canviant el pèndol del metrònom o la velocitat del cotxe en el qual viatgem. I si ens hi fixéssim bé, ens adonaríem que cada persona que se'ns presenta a la vida és com una carretera senyalitzada, plena d'indicacions de velocitat, de perill, d'aturades obligatòries, de semàfors verds, vermells i taronges, de corbes més o menys sinuoses, on un ha de frenar el vehicle si no vol sortir-ne malmès i accidentat. I respectar els diferents tempos propicia que en algun moment sigui possible un instant de confluència, un tempo moderato, un temps de convergència i un temps d'adaptació, un viatge plaent per la carretera. I saber modular el propi temps i compassar-lo amb el temps dels altres és tot un art. Un art que, curiosament, requereix temps. El temps que calgui per coincidir, sense forçar, permetent que succeeixi un temps al marge del temps. I aquest temps al marge, l'únic real i important entre dues persones, només és possible quan les dues persones viuen en el mateix temps intern, al marge del camí inescrutable del rellotge i del termòmetre. Així que la propera vegada que tinguem la intenció d'intimar satisfactòriament amb algú, en comptes de preguntar-li quin temps fa o quina hora és, més ens valdrà preguntar-li en quin tempo vius ara? I és que la informació és poder, i tenir-la ens pot afavorir viure la màgia del temps al marge del temps.
Bé, doncs ens has fet passar una bona estona i hem tingut un bon temps, oi? Escoltant tota aquesta reflexió
ja
en veu alta.
Ja m'ha costat llegir-la, tota sencera. Deia, ara, no s'acaba mai més, això.
El temps fuig i en tot cas, doncs, si volem continuar sentint més narracions, haurem d'ajornar-ho per més endavant.
I tant.
T'agraïm molt la teva presència en el programa d'avui. Voldries afegir alguna cosa més en relació a la reflexió filosòfica en si o als teus projectes literaris?
No, de moment és anar escrivint i passar-m'ho bé escrivint, no? Perquè és com una, per mi, és una cosa que necessita fluir o que està dins de mi i que la necessito fer. I per tant, això ja és important, no? Si tens ganes de fer-ho, fer-ho i millorar.
Fas contes, no novel·les, no?
De moment faig contes, però mira, ara he conegut una persona que em diu, és que clar, tots aquests relats que estàs fent potser que els fessis una novel·la, perquè clar, ja sembla que aquells personatges sembla que s'han de trobar, no? I ara ja estic com rumiant que tots aquells relats els hem d'embolicar la troca. Sí.
I aquí ve quan la trama complica els,
sí,
arguments.
Sí, anem complicant les coses, ja.
Molt bé.
Però es necessita temps.
I tant.
I tant.
Doncs t'agraïm moltíssim la teva intervenció en el dia d'avui, i continuem amb el programa.
El noticiari.
Bé, amics i amics, són 3:15 de 10 i comencem el noticiari parlant d'una novetat literària, concretament l'editorial Cossetània, amb aquella biblioteca que se'n diu l'àlbum Narcís Oller, perdó, la biblioteca Narcís Oller, ha publicat l'àlbum Narcís Oller. En aquest cas no es tracta d'una de les novel·les de Narcís Oller, com s'havia fet anteriorment, s'havia publicat, per exemple, Vilaniu, o s'havia publicat La Bogeria, Pilar Prim, sinó que en aquest cas es tracta d'un recull de testimonis que contemporanis de Narcís Oller, però també d'experts sobre Narcís Oller que tenim en l'actualitat, parlen sobre Narcís Oller, gent de la seva època, de l'època de Narcís Oller, i gent de l'actualitat, a banda de tota una sèrie de fotografies i altre material gràfic que en bona part diu que és inèdit. Fotografies de Narcís Oller i el seu entorn familiar, manuscrits de les seves obres, primeres edicions, etc, etc. O sigui que un àlbum Narcís Oller, un llibre per a tots aquells que els interessi l'obra d'aquest escriptor del segle XIX.
Una altra notícia, Josep Maria Castellet rep el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles. L'editor i crític Josep Maria Castellet, Barcelona 1926, es va sorprendre fa uns dies al saber-se el guanyador del Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 2010, que això és una cosa que no s'hi va ni presentar, no? Va ser escollit i se va sorprendre, diu. El jurat li va atorgat per la seva trajectòria literària i pel conjunt de la seva obra. Ell creu que el premi li reconeix la tasca que feta per establir llaços entre la cultura catalana i l'espanyola, actualment força deteriorats. I també diu el mateix Josep Maria Castellet, diu, creu que els llaços actuals entre la cultura catalana i l'espanyola són avui inexistents. I per tant se va sorprendre que li donessin el premi amb ell, no? Però en tot cas ja va passar això amb el Foix l'any 2000, fa uns quants anys que li van donar també aquest premi, quan ja estava doncs a punt, el 84 va ser exactament, quan ja estava a punt de morir. I clar, aquestes coses te les donen una mica com a premi, una mica de consolació, no? Seguim.
Bé, i Edicions 62 ha tornat a publicar Les històries naturals de Joan Perutxo i l'Ama Grana publica un altre cop Llibre de cavalleries. Totes dues són obres d'aquest autor, Joan Perutxo, el qual doncs va introduir un camp que seria provinent del fantàstic, en la literatura de casa nostra, i a més totes dues edicions van precedides d'un pròleg de Julià Guillamont, un especialista en literatura i concretament en l'obra d'aquest autor.
Més coses, una notícia de fa alguns dies ja. El periodista Cristian Segura va guanyar el Premi Josep Pla 2011 amb una novel·la que es diu El cau del conill. Concretament aquest periodista que treballa a la secció d'opinió del nou diari Ara, també va ser corresponsal del diari Avui a Berlín i Pequín entre l'any 2003 i 2010, doncs ha guanyat aquest premi amb aquesta novel·la, una obra situada en l'actualitat que retrata el final d'una època d'una família de l'alta burgesia barcelonina. Els Conill tenen una empresa de setrills que fa aigües en aquest temps mundialitzat que s'imposa. El cap de família farà mans i mànegues per fer-la reflotar. L'editora Esther Pujol, membre del jurat, ha explicat que la novel·la retratava molt bé i de molt a prop la Barcelona situada per sobre la Diagonal i l'alta burgesia, una classe social que, diu, s'ha de reinventar.
Pons Pons, escriptor del 2011. L'escriptor de l'any és una iniciativa del govern de les Illes Balears. El govern de les Illes ha designat el poeta menorquí Pons Pons, escriptor de l'any, en reconeixement dels 30 anys que fa que es dedica a la literatura i perquè és una de les veus poètiques més elevades de totes les illes. El propòsit de la designació són el de fer conèixer i llegir els escriptors de les illes dins del país i fora, gràcies a aquesta difusió de fomentar la lectura. Durant l'any Pons prendrà part en un seguit d'activitats que es faran a cada una de les illes, a Catalunya i al País Valencià, però també a Londres, Madrid i París. La designació de l'escriptor de les illes es va fer per primera vegada el 2009, fa dos anys, i va recaure amb Baltasar Porcel i l'any passat en Carme Riera.
Bé, el segell La Butxaca inicia l'any 2011 amb un paquet de novetats. Entre aquestes podríem consignar Els jugadors de whist, de Vicenç Pagès Jordà, la primera novel·la que va publicar Toni Sala el 1998, Pere Marín, la novel·la al·legòrica de Manuel de Pedrolo, Totes les bèsties de càrrega, del 1967, i d'altres títols com La gran rutina de Valentí Puig o bé el primer volum dels assaigs de Michel Montaigne traduït per Vicent Alonso. És doncs una bona oportunitat per accedir a un bon preu a uns llibres d'allò més interessants.
Una altra novetat, concretament una obra de Silvestre Vilaplana que ha publicat una biografia il·lustrada de l'autor del Tirant lo Blanc, Joanot Martorell, pensada per a commemorar els 600 anys del naixement de Martorell. L'obra, com diem, té una clara intenció didàctica i serveix per aproximar els lectors a la vida apassionant i plena d'aventures i desventures de Martorell i estableix una sèrie de paral·lelismes entre la seva vida i la seva obra. Aquesta obra, Joanot Martorell, un cavaller sense fronteres, ha estat publicada per Edicions Bromera a la seva col·lecció Grans Obres i l'autor, com diem, és Silvestre Vilaplana. Acabarem el programa d'avui amb la frase, una frase que curiosament he trobat al darrere d'un sobre de sucre.
A la ciutat de València.
A la ciutat de València, i que em va cridar l'atenció aquesta frase, una frase d'Abraham Lincoln, que diu el següent. Tots els homes neixen iguals, però és l'última vegada que ho són.
Doncs bé, després d'aquesta frase lapidària de Francesc...
Meva no, d'Abraham Lincoln.
Bé, però què ha dit i ha transmès aquí en Francesc? Doncs acabem el programa 155, esperem que la setmana que ens esteu escoltant m'atents el programa 156 i esperem que us hagi agradat res més fins la setmana que ve.
Bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.